L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Què tal, Àlex, com estàs? Bona tarda.
Com anem, David? Molt bona tarda.
Vinga, ja tenim els vuitens de final d'aquest Open d'Austràlia en marxa. Deixem que comenci amb la categoria femenina, perquè avui, sorpresa, ha caigut la número 1 del món, la polonesa Iga Swiatek. És veritat que el quadre femení, sempre ens ho dius, ja és habitual que això passi, que hi hagi moltes sorpreses. Ha caigut eliminada davant Rybakina, de l'Uzbekistan, en 2-7, 6-4 i 6-4. I clar, ara la gran pregunta, qui és la favorita per endur-se el torneig femení?
Sí, aviam, sí que és un partit una mica trampa, perquè Rybakina al final l'any passat, recordaràs que va guanyar Wimbledon, però com no es donaven punts en aquella ocasió perquè no van deixar jugar ni els russos ni els belorussos, això va fer que aquesta jugadora no sumés els 2.000 punts que hagués sumat si hagués guanyat aquell títol. Vol dir que en principi és una rival que no desitges trobar-te-la a la tercera o la quarta ronda, sobretot si és la catacina número 1. Tot i així, és una jugadora molt agressiva i sí, podríem dir que Swiatek era la gran favorita. I ara, doncs, a veure, està Pegula, està Sabalenka, està Bencic, i perquè no la mateixa Rybakina, que al final si acaba de guanyar a l'Esbiotic vol dir que està molt en forma i a més té la tranquil·litat o la confiança de que ja ha sigut campiona d'un gran slam.
Avui t'ha tocat comentar a Eurosport el partit, el partidàs quadre masculí entre Tsitsipas i l'italià Jannik Sinner. Han estat 4 hores de partit jugant amb victòria del grec de Tsitsipas en 5 sets, sens dubte el partit de la jornada.
Sí, perquè a veure, ja teníem una sensació, no? Ja es preveia que aquell partit seria molt intens, els dos jugadors són molt bons, en diferents estils. Si pas el grec amb revés a una mà, varia més, el tallat, tot té una dreta molt potent, un gran servei i una molt bona mobilitat. L'italià, en canvi, juga molt més mecànic, amb un revés a dos mans molt pla, amb una dreta que pot canviar les direccions, també un gran servei, però al final s'ha imposat una miqueta, jo crec, també l'experiència del grec, que té més edat, que ha estat en més ocasions en rondes finals de Gran Slam i han fet un partit boníssim, amb un ritme, amb una velocitat, amb una intensitat, David, que realment doncs, costava fins i tot de creure que fossin capaços de jugar tan ràpid.
Escolta, digue-m'ho tu, perquè demà jugarà Djokovic en aquests vuitens de final contra Deminar. Ahir va superar Dimitrov, que era un escull, el primer escull que tenia important, en 3 sets. Va patir una mica en el primer set, 7-6. El tiebreak va aconseguir la victòria, 9-7, i després el segon i tercer set més fàcil, 6-3, 6-4. Ell va explicar que tenia aquestes molèsties físiques, que pràcticament no podia entrenar, però creus que és un farol? Creus que és veritat? Creus que ja està recuperat? Què et diu el nas?
No diria mai que és un farol, això que diu un jugador, jo no jutjo a ningú, i menys a una persona que ha guanyat 21 grans slams i ha guanyat molts títols, i que ja no tens 20 anys. Això vol dir que cada partit que jugues és normal que comencis també a notar que puguis tenir alguna molèstia física. Ell va guanyar, com bé saps, fa 2 setmanes al torneig preparatori de l'Aire, i la setmana passada ja, en comptes d'estar entrenant al 100% a Melbourne, va haver-hi diversos entrenaments on ell va cancel·lar la seva pràctica. Vol dir que tu no fas farols per demostrar que no estàs bé, perquè tu l'únic que vols és jugar i guanyar. Que hi ha molta tensió en joc, sí. El Nadal va perdre, sabem que el Djokovic, si guanyés aquí a Melbourne, empataria a 22 títols de grans tornejos al Nadal. Potser també la tensió també fa, puja, i el que et deia, la recuperació quan tens 35 anys no és la mateixa que quan tens 24. Farol, 0, inquietud per part del Djokovic, segur que la té, nervis, i també la massa muscular, al final, doncs, també és recent. Les coses són com són.
A veure, em vull aturar amb un nom en concret. Tenia moltes ganes de preguntar-te per ell. Aquest jove noruec, Rune, de 19 anys, que s'ha plantat als vuitens de final sense haver perdut cap set, al davant tindrà un os com Rublev, i qui passi es podria veure les cares a quarts de final contra Djokovic. Qui és Rune i què n'esperem d'ell?
Rune és una màquina de fer tennis. És un jugador actiu, potent. Tu has vist la pel·lícula Robocop?
Sí, clar. Fa molts anys, per això.
Rune és... Bueno,
Rune el Robocop del tennis.
És una versió moderna de Robocop. és un xaval que entrena, si em permets, i amb tot el carinyo cap al Rune, com un animal. Té una passió i una dedicació i una il·lusió per ser el número del món, per guanyar Grand Slams, que no se les treu ningú. I avui ho posem aquí, no sé quin dia estem, 22 de gener, em sembla,
sí.
D'aquí uns mesos, o potser només setmanes, no se sap mai, veurem que Rune és guanyador de Grand Slam, segur. Jo no tinc cap dubte, penso fins i tot que pot arribar a ser número 1 del món. O sigui, és una passada la determinació que té, com juga a terra, com juga ràpida, i sobretot el que et sorprèn és que ell s'ho creu i que va a per això, no? Llavors, jo, a mi m'impacta, m'impressiona com juga el xaval, juga a tota màquina, té una dreta boníssima, un gran revés, un bon servei. És la versió moderna del tennis actual.
I una versió millorada de Casper Ruud, del seu compatriota?
És diferent, sí. Ruud juga molt més liftat, no és tan potent, és molt agressiu, però és més sòlid, és més consistent. Rune és molt més explosiu, però també alhora pot ser sòlid, o sigui, no fa gaires errades, perquè tu pots jugar molt fort, pots picar molt fort, però clar, si no fiques quatre pilotes dintre seguides, tampoc et serveix picar molt fort. Ell pica fort, però alhora és capaç de ser consistent.
Recordem que Ruud, cap de sèrie número 2, va caure ja en aquest Open d'Austràlia davant Jenson Brubski, que va donar doncs una de les primeres grans sorpreses d'aquest Open d'Austràlia. I, escolta'm, no havíem pogut parlar encara. Rafa Nadal, fora d'Austràlia, el vam veure patir, vam veure la seva gent, el seu cos tècnic patir. Li costarà aixecar-se o realment, escoltant-lo després en roda de premsa, ens hem de quedar més tranquils, no? Quan va dir, escolta'm, ja tinc una edat i aquestes derrotes a mi ja no m'afecten tant com m'afectaven abans.
Bueno, jo crec que afecten perquè veus que tampoc et queden tants anys de grans slams. El tema és que ell ha patit una lesió muscular, que això farà que estigui unes 5 o 6 setmanes de baixa. Per mi, el positiu és que, si tot és normal, es prepararà per la gira de terra batuda, que saps que per nosaltres també és important. Si comença a Monte Carlo, després doncs, esperem que vingui el Godó a Barcelona, té Madrid, té Roma i té Roland Garros. D'aquells torneigs ho sabien quants pots jugar, però jo crec que si arriba bé físicament, serà un jugador doncs, que a París tornarà a ser doncs, segurament el màxim favorit i aviam què passa. Vull dir, la derrota aquí, el que més mal ha fet que no la va acabar al 100% de les seves facultats físiques.
Molt bé, Ulldefalcó. Que vagi bé per Madrid aquests dies, comentant Eurosport l'Open d'Austràlia. T'anem seguint, t'anem escoltant, i cap de setmana que ve rematem l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada.
Excel·lent, moltes gràcies.
Adéu-siau.